El luxe és un concepte que l'estimes o l'odies. Hi ha gent que des de petit somia amb un Bentley, ja ho deia una Rosalia, amb el jo vull ser un milionari, i alguns arriben a tenir-lo, però molts no, no ens hem d'enganyar. S'han de conformar, no sé, amb un BMW, amb un Mercedes, amb un Volkswagen. En canvi, hi ha altra gent, com deien Pere Casaldàliga, que se sent incòmode en el luxe, sempre. Aquí, avui, volem endinsar-nos en aquest concepte. Volem conèixer més què és i què no és el luxe. I ho volem fer amb la presidenta de l'Associació Espanyola del Luxe, na Cristina Martín. Molt bon dia, Cristina.
Hola, bon dia, què tal?
Bé, gràcies per atendre'ns aquí al de Far a Far. Escolta, què és el luxe?
Bueno, per nosaltres el luxe és l'excel·lència, no? La qualitat d'un producte, d'un servei, el sorprendre el client, el fer somiar, no? I, per exemple, per mi el luxe és el temps, no? Tenir temps i poder gaudir-lo.
Quan et vas interessar tu pel luxe per primer cop? A quina hora? Quan vas prendre consciència d'això? Que tu dius que el luxe doncs, són aquestes coses envoltades d'excel·lència.
Doncs fa 10 anys jo estava fent un projecte per una empresa de creuers de luxe relacionant amb un màster que estava fent i vaig pensar... Home, doncs igual que hi ha associacions a França, a Itàlia, a Anglaterra, per què no buscar informació a l'associació en Espanya sobre les dades del sector? Llavors vaig descobrir que no existia i jo sempre he cregut molt amb les empreses espanyoles, amb la qualitat que tenim, amb el servei que donem i em vaig endinsar en aquesta aventura fa 10 anys.
Eres usuària tu del luxe llavors?
Bueno, sí, en algunes coses, sobretot de la moda, sí.
Vaig llegir que havies comprat amb 16 anys un Louis Vuitton.
Sí.
I escolta, sí. Per curiositat, quant et va costar?
Pues en aquella època era un bolso petitet, uns 300 euros.
300 euros, ja feies feina llavors, amb 16 anys.
Sí, sí, jo estudiava però treballava a l'empresa familiar... perquè sempre m'havia agradat doncs, tenir la meva economia pròpia. No perquè em faltés res a casa, però sí que ser independent, no?
Molt bé. M'ha interessat molt això que has dit de vincular luxe amb el temps. Potser estaríem tots d'acord que el temps és el bé més preuat avui, en el segle XXI, la nostra generació, en el nostre temps, en la nostra era. Llavors, per exemple, reclamar, exigir la jornada laboral de 35 hores com s'està implantant a altres bandes del món... això seria una reivindicació del luxe o seria una reivindicació de tota mena de treballadors?
Bueno, de fet, nosaltres a l'associació treballem 35 hores setmanals.
Ei!
No ho havia plantejat mai, però realment és els contractes que tenim. Però és cert que quan tenim esdeveniments o missions internacionals, doncs això no es comptabilitza. Jo penso que al final... cada empresari té que regular la situació amb els treballadors i les conciliacions més adequades, no? I ser ètic a l'hora de ser empresari.
De fet, més que les 35 hores setmanals, aquí el subconscient m'ha jugat una mala jugada, el que s'està implementant a moltes bandes del món és la jornada setmanal de 4 dies, perquè la gent tingui 3 dies, i els llocs on ho estan fent, i empreses, fins i tot alguna empresa espanyola que ho està fent, diu que la gent rendeix molt, bé molt més en 4 dies que no pas en 5. Aquí semblaria que quadrem el cercle, no? Que fem la quadratura del cercle, o sigui, la gent rendeix més i, a més, té més temps per aquest luxe que és el temps, no?
Bueno, suposo que això va en funció de les necessitats i com l'empresa ho pugui combinar amb els treballadors. Però sí que és cert que a vegades nosaltres, amb algunes persones de l'equip, sí que ens donem compte que amb una mitja jornada al final es rendeix en 5 hores, a vegades més que si estic 7 o 8.
Quina és la tasca que desenvolupa l'Associació Espanyola del Luxe del qual n'ets presidenta?
Doncs nosaltres principalment el que fem és ajudar a la promoció i a la comunicació de les empreses, tant a nivell nacional com a nivell internacional. Llavors ajudem en els socis doncs, el que és l'exportació, tenim un segell de qualitat que és el de Luxury Spain. Després treballem en funció de les categories del soci, de gastronomia, de bellesa, de moda, de lifestyle, tota la part d'hotels, també ara hem creat amb el del Covid, amb la certificadora Buró Veritas, un certificat que és Safe and Trust per tots els establiments, amb uns protocols. Ajudem en tots els àmbits, no? Des de donar a conèixer, exportar a altres països, mantenir la imatge de l'empresa, fent formacions... intentem realment crear també una cultura, no?, cap al consumidor final, que el consumidor final consumeix els productes espanyols, no?, com passa a França o a Itàlia, no?, que nosaltres siguem els primers que defensem els nostres productes.
Jo te volia preguntar també, espera un moment que m'acabo de carregar el guió, són coses que passen en el directe, disculpa, Cristina.
La millor és no tenir guió.
No, bé, quan ens van que preparem preguntes, mira, t'explico. Et volia preguntar, teniu algun tipus de germanament o de relació amb altres associacions del luxe del món? O sigui, hi ha alguna mena de Federació Internacional d'Associacions del Luxe? Que sàpigues que aquesta és la segona pregunta que et faig guionada, la resta les hem improvisat.
Doncs mira, digues. Fa anys hi havia una associació mundial que estava centrada a Xina. Me'n recordo que vam intentar contactar per formar part, però em sembla que jo no va acabar d'encaixar, no existia, no, crec que era un projecte que va quedar a l'aire. Nosaltres sí que en Espanya el que fem és reunir a totes les associacions de luxe local, que sobretot són productes de diferents comunitats, com pot ser en el cas d'Ibiza, d'Ibiza Luxury Destination, o a València, o a Marbella, o al País Basc, a la Costa Brava. Llavors nosaltres sí que volem d'alguna manera, quan anem a nivell internacional, doncs fer difusió. I a nivell internacional tenim relació amb diverses associacions i algunes aliances, però no hi ha recreat a nivell global.
Uh-huh. Escolta, el luxe entén de rics i pobres o cadascú de nosaltres intentem accedir al luxe en la mesura de les nostres possibilitats?
Bueno, partint de la base que a mi això de rics i pobres, ara el luxe va cap a les experiències. Llavors, les experiències són de l'individu, no? I al final... per mi pot ser gaudir d'una passada sola a Formentera amb el meu fill quan vaig al setembre, i per una altra, com va dir fa molts anys Emiliano Suárez, de les joyerías Suárez, unos huevos fritos con chorizo, no? Vull dir, cada un té la seva experiència de luxe.
Escolta, però entenc que el luxe depèn del poder adquisitiu i també pots respondre a sensacions, el que m'estàs intentant explicar, però clar, en fi... jo puc gaudir d'una posta de sol a Formentera perquè hi visc o perquè he estalviat durant tot l'any i vaig a passar-hi 4 dies i gaudeixo d'aquesta posta de sol a Formentera, però jo no tinc diners, per exemple. En canvi, algú que té diners pot gaudir d'aquesta posta de sol a Formentera, pot gaudir de temps, pot gaudir doncs, d'un passeig amb temps amb els seus fills, tot això podríem considerar luxe, però també pot gaudir de menjar caviar cada dia.
Clar, o sigui, el luxe... encara que estalvis tot l'any i vagis a Formentera, és el teu luxe, és el luxe de cadascú. Pues, jo me'n recordo que fa molts anys vaig tenir una conversa semblant amb el director de Godiva, no? I pot ser el luxe el que cada dia esmorza amb xampany o el que celebra el cap de setmana amb el xampany, no? Doncs al final és cada un com ho viu. Evidentment va acord a diferents butxaques, no? Els moments aquests de viure el luxe.
Llavors, aquesta associació, més que aglutinar empreses, també té un punt, no sé, corregeix-me, doncs, filosòfic, no?, d'intentar, doncs, fer pedagogia sobre la importància de viure els moments.
Exacte, sí. Ja. I, a més, cada vegada el consumidor nou del sector del luxe és el que busca les experiències. Cada vegada... tot el que és el luxe més sustentós s'està rebutjant, no? S'està anant a un luxe ètic, un luxe sense logos, el disfrutar...
Però, escolta, ens hem fet un fart de llegir en els últims anys, sobretot arran de la crisi que va sacsejar el món el 2007-2008 i que es va viure durant els anys següents, que l'únic sector que sobrevivia i que creixia era el luxe. O sigui, no pareix que la gent se n'estigui fartant.
No. No és que se'n van farte de luxe, sinó que la gent viu el luxe d'una altra manera. No és un consumidor de luxe aquell que va tot plegat de logos de dalt a baix. Sinó tu pots veure una persona de lo més corrent i aquella persona tenir molts diners i viure una vida de luxe.
Ja t'entenc, es disfressa una mica, no? O sigui, se n'amaguen una mica.
El consumidor cada vegada més, doncs, vol les experiències, prefereix gastar-se 3.000 euros en un bolso artesà que no perquè posi el logo d'una marca. Vull dir, cada vegada el consumidor està tenint uns valors més ètics respecte al luxe.
Molt bé. No, això per la consciència deu ser boníssim. Escolta una cosa, amb Formentera i Eivissa són receptores de turisme de luxe amb gustos selectes. Formentera i Eivissa, i més específicament Formentera, des del món del luxe, són vistes com una destinació de luxe? O sigui, més que, no sé, la Costa Brava, més que Mallorca, més que Menorca, Formentera, en certa manera, representa el luxe en si mateixa? En aquest món que tu bé coneixes, eh?
Bueno, l'altre dia vam fer un webinar que estaven el Raül d'Eivissa Gran Hotel, estava el Jost de Gecko Beach Club, sí. I al final tenim la sort de que Formentera és les nostres Maldives, no? O el nostre Carib. És una meravella. Llavors, ja només de la riquesa que és Formentera ja tenim el luxe en potència, no?
Hi ha empreses pitioses integrades en l'Associació Espanyola del Luxe?
Sí, tenim des de fa molts anys, que per mi és fantàstic, Hierbas d'Eivissa, que són molt coneguts a les filles,
home,
que són els perfums, exacte, l'Antonio, que ho lidera, que és una grandíssima persona, i també tenim, doncs, per exemple, de la cadena de la família Matutes, doncs, el Bless Eivissa. I, bueno, la veritat que sí que hi ha diversos membres de la illa.
Molt bé. Escolta, ja per anar acabant, Cristina, com s'adapta el món del luxe a la nova normalitat?
Bueno, doncs sí que les firmes estan treballant molt amb la seguretat cap als consumidors, en donar un major servei, tot més personalitat i la veritat és que estan fent un gran esforç. Bueno, jo crec que totes les empreses, siguin del luxe o no luxe, estem vivint en moments complicats i s'està fent un gran esforç en general per adaptar-se a aquesta situació.
Escolta una cosa, i què aporta la societat a aquest sector?
Bueno, al final és una societat que mou l'economia. I representa, l'any passat vam tancar amb quasi 6 milions d'euros la facturació del 2019.
Però una persona que es gasta 3.000 euros en un bolso fet per un artesà, aquest bolso fet per l'artesà, entra dins del sector del luxe?
Bueno, exactament. O sigui, al final ja no entra només a l'artesà, sinó les empreses que estan darrere, que fan el packaging, fan disseny, fan comunicació, els proveïdors d'un hotel, d'un restaurant. Al final, tot engloba en aquest sector.
Escolta, ja per acabar, mira, te'n faré una miqueta provocadora, però segur que t'han fet moltes vegades. Què li diries a qui diu que el luxe és immoral? De fet, nosaltres tenim un rerefons, diríem, cristià, de molts anys, de molts segles, que m'ho ha dit, doncs, que, en fi, que ens hem de guanyar el cel a la terra i que, en fi, que hem de... Fins i tot s'ha glorificat la pobresa. Què li diries a qui diu que el luxe és immoral?
Bueno, jo crec que estem en un nou paradigma de canvi d'aquest concepte i creant una cultura de realment una artesania i uns serveis exquisits, no? Sí que és cert, doncs, que la paraula, doncs, no, a vegades no ha estat ben acollida per tota la trajectòria que ha comportat, no? Però ara estem en aquest canvi de paradigma.
Escolta, un exemple, algú que té un cotxe destrossat, algú que vesteix, que no canvia els pantalons de fa 10 anys, ara bé, però que es gasta molts diners, per exemple, doncs, amb un equip de música, amb un tocadiscos, perquè li agrada molt escoltar vinils. Aquest és el tipus de luxe que, en certa manera, preconitzeu?
No, nosaltres el que fem és que el que volem és que la gent d'Espanya i a nivell internacional consumeixi les empreses espanyoles, tant de productes com de serveis. Llavors, realment...
Pans and Company és espanyola.
No, no, però em refereixo a empreses d'alta qualitat en l'excel·lència en el servei, que tenen uns valors a darrere. Un artesà, un hotel de 5 estrelles que dona un servei exquisit, per exemple, la firma de cotxes hispano-suïssa, doncs, que està fent un cotxe ecològic sostenible d'alta gamma, el perfumista Ramon Monegal, que tracta totes les espècies i els ingredients per fer un perfum d'alta qualitat. Per exemple, a Mallorca tenim la flor de Saldestrem, que és per les Salines, doncs, que és la primera capa, la flor que es pot recollir amb les mans. Tot això és una experiència.
No, jo menjo patates fregides, aquestes, sí, amb flor de Saldestrem.
En fi, és
la meva experiència més luxosa.
Escolta, bueno.
No, està bé, són molt bones. Escolta, Cristina, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat i haver conegut una miqueta més, endinsar-nos aquest concepte que de vegades és tan, per què no dir-ho, polèmic i pel que pareix ser desconegut per la majoria de nosaltres, que és el luxe. Moltíssimes gràcies. Hem parlat amb la Cristina Martín, fundadora i presidenta de l'Associació Espanyola del Luxe.
Gràcies. Moltes gràcies a vosaltres.
Vinga, bon dia.